A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això, dimarts que ve, la Mare Déu del Carme, bàsicament la processó de les barques, però amb algunes activitats més, com sempre, ens acompanya des de la confraria de pescadors de Sitges la Isabel Vigo. Isabel, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Tot i que avui has vingut acompanyada.
Avui he vingut molt ben acompanyada, sí.
Has vingut acompanyada de l'Eduard Escolar.
Hola, bon dia.
Bon dia, que és gerent del GALP, que és el grup
d'acció local pesquer de la Costa Central, en aquest cas.
D'acord. El GALP, o sigui, la confraria de pescadors de Sitges, s'ha integrat en aquest grup...
Som membres fundadors.
Sou membres fundadors, i per tant, l'Eduard avui ens explicarà també una miqueta en què consisteix aquesta unió. Però d'entrada, com cada any, venim a explicar quin és el programa de la Mare Déu del Carme. Anava a dir un programa continuista, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, home, si no malament aniríem. Acostuma... si no
bàsicament,
si no fos continuista,
bàsicament sí. Sempre a la festa dels pescadors és bàsicament la processó de les barques, oi?
Sí,
que
sí,
és l'acte central,
sí.
que es farà dimarts que ve.
Es farà dimarts que ve, uh-huh. A les 7 de la tarda.
Però
Bé, des de fa uns anys haig de dir que hi ha tres entitats a Sitges, que són el Port d'Aigua Dols, el Centre d'Interpretació de la Malvasia i la Confraria de Pescadors, que tots hem anat fent coses pel Carme, no? Uh-huh. Centralitzant amb la processó, sobretot. Llavors, des de fa uns anys ens vam decidir posar d'acord una mica per fer un programa, així amb cara i ulls, no?, de totes les activitats que es feien, que no són gaires, però bueno, i doncs de fer això, un cartell conjunt amb el que puguem aglutinar allà tot el que es fa.
D'acord. I aquest que es fa, què es fa?
Doncs aquest que es fa és... clar, això durarà des del dia 13 fins al dia 20, no cada dia, però les uh-huh. activitats, la primera és el 13 i l'última és el 20 de juliol, uh-huh. I l'entitat que fa la primera activitat doncs seria el CIM, el Centre d'Interpretació de la Malvasia. Llavors, una de les visites que fan ells normalment, que està molt relacionada amb el tema d'Aigua Dols, les vinyes, el mar, etc. De fet, la visita que fan és el 13 de juliol a les 6 de la tarda, que es diu Malvasia i Aigua Dols. El CIM té vinyes vora el mar, no? A part de les vinyes que hi ha a dins del centre mateix, i les vinyes que hi ha allà a la zona d'Aigua Dols, no? Ah. I llavors hi ha una visita que es complementa molt bé explicant la relació entre mar i terra, no? Uh-huh. I com es retroalimenten entre ells i s'explica la importància que té la brisa marina i el mar en general per aquesta malvasia i aquest vi que es fa des de fa moltíssims anys, no?
De fet, són aquestes vinyes que hi ha situades al costat de la benzinera del Molino.
Allà mateix.
Són aquestes, les vinyes clàssiques, on, de fet, va haver un moment que a Catalunya les úniques vinyes de Malvasia que hi havia eren aquelles.
Eren aquestes, exacte.
Per tant, després ara la Malvasia torna a revifar.
Sí, i fan més productes, com un vi blanc, etc. Uh-huh. Però en principi era la Malvasia dolça, Malvasia seca, i ara hi ha moltes més coses que la gent de Sitges doncs, ja coneix sobradament, i aquesta visita doncs, el que fa és explicar una mica tot això. Llavors es fa un tast de tres vins i s'explica doncs, la visita, es visiten les vinyes també, la morfologia del cep i tot això, que també és molt bonic de conèixer, i després doncs, la visita del museu.
D'acord.
Després hi ha l'altra visita, que és amb la que també tanquem les festes del Carme, que és el dia 20 de juliol a les 7 de la tarda. I aquesta també doncs, està molt bé. La visita es diu El llegat dels americanos, tast de malvasia i xocolates.
Ah.
Ja s'ha fet altres anys, uh-huh. I llavors, bueno, aquí també s'explica una mica la relació entre el que era el Nou Món, no?, i el poble de Sitges, no?, i aquestes companyies navilieres que portaven cap a Amèrica doncs, els productes d'aquí, no?, la malvasia, els destil·lats i tot relacionat amb el món del vi, i aquests mateixos vaixells tornaven cap aquí amb els productes pues, de les, que després es venien a les botigues d'ultramarins, que eren el sucre, el cacau, etc. I llavors bueno, s'ha fet una visita també parlant de tot això amb un tastet, un maridatge de vins i xocolates.
D'acord.
I també, doncs, bueno...
Això serà el dia...
Això és el dia 20, 20 i és per tancar ja,
a les,
no?
A les
19, a les 7 de la tarda.
Aquestes visites necessiten inscripció prèvia o...?
És millor fer inscripció prèvia, sí.
D'acord.
Sí,
a on?
Sí, sí. A la web del CIM.
Del Centre d'Interpretació de la Malvasia.
Sí.
D'acord.
I després ja passem al dia principal, de, no?
El,
que és el 16
el programa
de juliol.
De la Mare del Carme.
Exacte. Uh-huh. Que, bueno, fem la missa en honor a la Mare de Déu del Carme, que seria a les 11 aquest any. Ho dic així, ho especifico bé, perquè hem anat canviant els horaris segons en quin dia de la setmana uh-huh. que hi ha i tal, i aquest any és a les 11.
La missa a la parròquia.
A la parròquia, uh-huh. a la parròquia. I després, doncs, a les 19, a la processó, del que ja hem parlat, la processó de les barques, que es fa una ofrena floral, que sí, es pot anar a veure des dels... espigons, o des d'allà del baluar i així, que es veu uh-huh. molt bé la processó, i una ofrena floral a davant del cementiri, com sempre es fa, es van tirant salves durant tot el recorregut, i si fa bon temps, pues, s'intenta arribar fins al terramar, i després ja, doncs, de tornada. I després d'això, doncs, bueno, ja també fa algun temps que un dels nostres pescadors, que és un gran cuiner, que és l'Oriol, doncs fa un arròs mariner, i també acompanyat amb vins del CIM, no? Uh-huh. I ja està, i després a les 8 doncs ja li toca el torn al Port d'Aigua Dols, que com sempre doncs, ells han organitzat les habaneres, però aquest any han decidit provar una altra cosa, que seria rumba catalana.
Vaja.
Però també aniran posant habaneres entremig, però és un noi que es diu Enrique Santiago, que fa rumba catalana i és estupendo, és fantàstic, i també anirà posant algunes habaneres típiques. I aquí s'acaba. I un ron cremat, uh-huh. que també va a càrrec del Port d'Aigua Dols, i bueno, la programació seria aquesta.
D'acord, és a dir que, bàsicament, processó de les barques, i quan s'arribi, concert,
sí.
que sempre era de habaneres, doncs aquest any hi haurà habaneres i rumba catalana.
Ho hem d'especificar bé, uh-huh. perquè si la gent va anar a veure habaneres, doncs es trobaran una cosa aquest any una mica
mixt.
Diferent.
D'acord.
Sí.
I el rom cremat que no falti.
No, que no falti.
Per tancar la festa.
Exacte.
I això serà bàsicament la programació.
La programació que tenim aquest any.
De la festa de la Mare del Carme, que bàsicament té el dia central, el dimarts de la setmana vinent, però que, com també ens ha comentat la Isabel, incorpora aquestes dues visites guiades els dies 13 i 20,
sí.
Organitzades des del Centre d'Interpretació de la Malvasia.
Sí, sí.
D'entrades, això, la Mare del Carme, però com comentaves, la Confraria de Pescadors de Sitges ha estat membre fundador,
sí.
d'aquesta nova entitat, que és el GALP, Grup d'Acció Local Pesquera,
sí.
I el seu gerent és
l'Eduard
Escolar, exacte, perdó, he apuntat les coses i no, a vegades yeah. no les apunto i la memòria dona pel que dona. Doncs això, l'Eduard Escolar, que és què és un grup d'acció local pesquera, a veure.
Bé, el Grup d'Acció Local Pesquera és una associació enfocada, diguem, a unir forces entre actors importants del territori que estiguin vinculats a l'economia blava, no? En aquest cas, sobretot, els fundadors és la pesca, que a més de ser igual l'exemple arquetípic del que és economia blava, ara mateix està en una situació que l'està passant més complicat, no? Igual són els que més falta els fa eines per poder tirar endavant, per trobar alternatives, per fer, diguem, un ret amb altres actors, doncs per poder plantar cara a les situacions que venen actualment, no? I tenir força de fer activitats conjuntes que ho potenciïn tot el conjunt del que sigui el territori i l'economia blava. Llavors, el GALP és aquesta associació que buscarà promoure aquest tipus d'activitats, aquest tipus d'equació, aquest tipus de col·laboració entre actors que tinguin coses a aportar vinculats a l'economia blava de Sitges, Badalona, Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Els quatre tenen característiques molt similars, no? Al final, a l'entorn central de Catalunya sí que tenim una potència pesquera concreta, però també tenim un turisme concret, tenim una manera de fer concreta que treballant junts ens pot millorar, no? Ens pot donar millor resultat. i en això tenim aquesta associació que té l'objectiu de la interrelació i també de gestionar uns fons que són els fons FEMPA, que tenen una part enfocada en aquest desenvolupament local del territori vinculat a aquest tipus d'economia.
D'acord, és a dir, associar les confraries, les diferents confraries de pescadors per tal de poder coordinar-se a l'hora d'acollir-se a subvencions i a fons específics.
Sí, però no només ens referim com agents de l'economia blava a les confraries, perquè encara que la pesca és el nucli, no? És on surt la iniciativa, el turisme, per exemple, pesquer també seria. Les peixateries, que són un actor també important perquè estan a la mateixa cadena de distribució, o sigui, sense pescateries no hi hauria consumidors i no hi hauria pescadors. Tots aquests actors estan vinculats també a un nivell turístic, o sigui, un hotel a l'entorn costaner o un tipus d'activitat lúdica, per exemple, els... activitats costeres de turisme com caiacs, com velers, això implica un moviment de la gent cap a l'entorn marí, diguem, els fa estar de cara al mar, no viure d'esquena, no? Perquè tenim poblacions que a vegades, igual aquí no tant, perquè si ja esteu tan vinculats, teniu una idea tan clara, no?, del valor que us aporta el mar com una característica no només identitària, sinó un valor econòmic, al final és un motor econòmic,
d'atracció,
que hi ha altres parts que igual estem desconnectant, igual Vilanova, que té una cofradia que també és important, la seva és identitari, però no es viu tan vinculat a aquest concepte del mar com motor econòmic. Sí que tenim diversos sectors que el tenen clar, perquè han basat la seva vida o el seu rendiment econòmic en això, però també a nivell de ciutadania hem de començar a implicar més a la gent a que aquell entorn marí és un valor que han d'aprofitar, han d'explotar i gaudir.
Doncs si a Vilanova hi ha aquest problema, a Badalona i a Barcelona no...
Barcelona, sí, Barcelona també, vulguis que no, tenen tantes activitats econòmiques a tant nivell, no? Que per exemple la pesca queda petita comparada amb el tema logístic, per exemple, no? Tenim un port de Barcelona que mou un volum de mercaderies tan important, no?, que a vegades ens oblidem d'aquests sectors que s'acaben considerant pràcticament un tema social, cultural, més que hi ha un motor econòmic. Hi ha moltes famílies vinculades a la pesca, no? Però bueno, tornant al tema de que no és només la pesca. Hi ha molts actors d'economia blava que tenen a veure i que han de portar, i en aquest cas les cofradies l'han creat, però volem invitar a participar altres actors, no? Per exemple, parlem amb gent com el Centre d'Interpretació de Malvasia, és una economia blava, o sigui, per nosaltres contemplaríem el Centre d'Interpretació com un actor del territori important.
Ara li demanarem a l'Eduard, ens pots definir el concepte d'economia blava?
Clar, aquí l'economia blava partim d'un concepte de que traiem un valor afegit del mar. No? Les cofradies directament exploten recursos marins vius, per dir-ho d'alguna manera, al final extraiem peix i el fem arribar a la gent pel seu consum. Però també economia blava és el turisme coster. Tots els hotels que estan basats en un turisme enfocat al turisme de platja, un xiringuito, en realitat, és economia blava. Una empresa d'esport vinculada aquí és economia blava. També en economia blava podem incloure els aerogeneradors marins, que no és el nostre cas, no s'estan fent, però altres gals el podien contemplar, o altres zones són un motor econòmic també. La logística, que parlaven abans, per exemple, a Port de Barcelona, és un valor que estàs traient al mar, no? És el mitjà de comunicació que et permet fer una importació o exportació de mercaderies que et dona un valor afegit, no?, a aquell entorn. Però al final l'economia blava és això, com aquest mar és un valor i aquest valor repercuteix positivament a la gent. Sigui també perquè aporta culturalment, perquè aporta paisatgísticament, naturísticament, o sigui, té moltes vessants, no?, l'economia blava. L'última reunió que vam estar deien costa molt de definir. Costa molt de definir, sí, però el que tenim clar és que el mar, també pot ser fluvial, no?, els rius, tenen un valor addicional per la terra, i aquest valor addicional per la terra i per la seva ciutadania ha de repercutir d'alguna manera.
D'acord, és a dir, per fer un resum, sí, qualsevol qüestió econòmica que relacioni el mar pot ser part d'aquesta economia blava.
Qualsevol que aprofiti les seves característiques per millorar el territori o el benefici.
Aprofitar el mar per transportar, aprofitar el mar per generar energia, o aprofitar el mar, evidentment, per extreure recursos, o aprofitar el mar per apropar o ser un pol d'atracció de visitants. Qualsevol d'aquestes alternatives...
I que sigui sostenible.
Que sigui sostenible.
Sí, això és bàsic.
D'acord.
La sostenibilitat és clau. És clau.
D'acord. Aleshores, clar, evidentment, en aquest sentit, Sitges no hi ha dubte, perquè, evidentment, té una confraria petita, és veritat, però evidentment té una capacitat d'atracció bàsicament perquè és una localitat costera, costanera, i que té unes platges, etc, i té uns ports, i per tant, doncs, en aquest sentit, sí que Sitges seria clarament un vector d'economia blava.
Sí, òbviament, Sitges de seguida, diguem que la seva estratègia ha funcionat molt, és molt efectiva, i ells sempre han tingut en compte el valor del seu mar i l'han convertit en un valor que repercuteix a la seva ciutadania, un motor econòmic d'aquesta característica particular. Sí.
De totes maneres, aquests galbs s'han creat a partir de la Unió de Confraries de Pescadors, només, o...?
Com a socis, hi ha més socis que s'han afegit posteriorment, però sí, els socis, almenys del Gal Costa Central, que l'han creat, els altres no puc garantir el seu origen, van ser aquestes quatre cofradies. Però d'entrada, com sempre, hi ha una presència important de la pesca, podem considerar que sí, que les cofradies al final són qui importa, qui està orientant una miqueta aquests processos d'aquestes associacions.
D'acord. La confraria de Sitges, en comparació amb les altres, és molt petiteta.
Home, a nivell d'embarcacions potser, però identitàriament segueix sent una confraria al territori amb el mateix valor, diguem, que tot el resta, i que és una característica d'un poble pesquer, perquè imagino que Sitges es segueix identificant, no? Com és un poble pesquer, almenys Vilanova en sentim també poble pesquer, i identitàriament té un valor també. Després que el volum de pesca està en retirada de tota la costa és una cosa que sabem tots, de que la pesca és un treball que és dur, que costa trobar el relleu generacional. Això mateix, el tema del relleu, és una cosa que a nosaltres també ens preocupa molt i que, aprofitant aquestes eines, podem ficar mà per intentar portar gent nova, no? Fer activitats conjuntament enfocats en què hem de trobar gent que s'enamori del mar, perquè ara mateix tenim pescadors a les cofradies que estan enamorats del mar, gent que dedica la seva vida a totes hores, i el que volem és que hi hagi gent que pugui compartir aquell plaer, no? I també el tema de incitar relleu generacional no és altres important, i la cofradia de Sitges és una cofradia que necessita també un relleu generacional, perquè històricament fa molt de temps que aquí es pesca, històricament això és una activitat econòmica de fa molt de temps i que no té sentit que és una cosa que es perdi, perquè un cop es perd no es pot recuperar. O sigui, un cop se'n van els pescadors, desapareixen les cofradies i ja no tornes a tenir pescadors.
És a dir, el problema que té Sitges, que és que cada cop, doncs, a mesura que es van retirant les barques, aquestes no es renoven, això està passant a nivell de tot Catalunya.
Sí, òbviament, a tota Catalunya s'estan perdent barques.
Hi ha moltes confraries petites com la de Sitges. Vull dir, no és una cosa excepcional, sinó que la gran majoria, de fet, de ports grans... Vilanova, Barcelona, Tarragona,
sí.
L'Ametlla...
L'Ametlla,
no?
Potser, sí. La Ràpida.
Exacte.
I tota la resta serien ja situacions ja de ports molt més petits, amb pocs vaixells.
Sobretot amb aquests últims 10 anys, que hi ha hagut moltíssimes jubilacions i s'ha disminuït molt la flota pesquera.
Clar, això ens fa pensar menys vaixells, menys peix de proximitat.
De proximitat, clar, aquest és un
tema... No, menys peix no, perquè el peix arriba igual, però menys peix de proximitat.
Clar, i no és el mateix producte. Això és una cosa que suposo que tots tenim clar, que un peix pescat fa unes hores aquí no és el mateix que un ha fet 20.000 quilòmetres congelat. O sigui, no guarda cap relació el producte, no? Llavors, aquest tipus de producte segueixen sent un valor que es converteix en la nostra gastronomia, perquè no esperaríem buscar un gran restaurant que ens serveixi un producte que ens ve congelat de... saps? O sigui, sí, és tot una cadena al final. Llavors aquests pescadors d'aquí que també extreuen un producte fresc al mateix entorn, que és de la mateixa ciutat, jo crec que tenen un valor que no es pot perdre mai, o sigui, importantíssim. Doncs el mateix tema, hem de seguir potenciant aquest producte, hem de seguir potenciant tots aquests actors perquè aquest producte nostre tingui el valor que li correspon, perquè sí que pots anar a comprar una alternativa molt més econòmica, potser, però que no té les mateixes característiques, i això és una cosa que qualsevol consumidor ho sabem. Llavors, hem de potenciar que la cadena s'aporti valor en cada punt.
El que passa és que, clar, amb qualsevol cadena comercial, l'oferta en certa mesura també depèn molt de la demanda. Si hi ha demanda d'aquest tipus de, diguem, de peix de proximitat i de valor afegit, encara que sigui més car, és més fàcil que es produeixi l'oferta i que es mantinguin les barques.
Sí, efectivament.
I per tant, al final també hi ha una qüestió de consciència per part del consumidor.
Bueno, i també hi ha un tema de que és un relleu generacional per part dels consumidors que han canviat els hàbits de consum, o sigui, sigui per una ausència de temps o per una falta de cultura alimentària que abans s'estenia més, no? O sigui, és més difícil veure els joves dedicar el temps a cuinar a aquest peix que implica més feina, potser. Llavors, aquí entrem un altre cop, tornem a la idea del cap un moment, perquè què podem buscar? Podem, opcions que té el CALP és incentivar processos de transformació de producte, perquè tant el peix de la Confraria de Pescadors de Sitges, el de Vilanova, el de Barcelona o el de Badalona, es puguin convertir en un producte més agraït pel consumidor, perquè igual el consumidor final, en aquell punt, sí que valoraria el producte, però no té a temps, les ganes o l'acostum de fer tot el procés de convertir aquell producte base en un deleit alimentari, en una cosa que dius, ostres, magnífica, avui he convidat la gent a sopar i hem quedat de Déu.
Vamos, hem de fer-ho fàcil.
Hem de fer-ho fàcil. I això implica que...
I no vol dir rebussar-ho, eh? No vol dir rebussar-ho.
És molt bo, eh? Jo rebusso molt. A mi m'encanta el rebussat. La bròtula rebussada fora de sèrie. Ja
val.
Sí, que no la tenim tampoc gaire, però sí, mira, un altre producte que no valorem prou.
Que no valorem, sí, sí.
Tenim productes excel·lents que no valorem. Tornem a un altre tema. Activitats conjuntes entre cofradies per valoritzar el producte. Amb què? Nosaltres, no, altres actors. Sigui la universitat, que ha fet un estudi de la latxa, per exemple, i ells volen valorar que la latxa és un producte que té unes característiques organolèptiques molt bones. Això seria un projecte, aquest any tenim un projecte,
tenim,
per exemple, presentat
projecte,
del GALP,
sí,
que venia en aquest aspecte, en valoritzar espècies que s'han estudiat i tenen molt bones característiques, però que el consumidor no els fa gaire cas. Jo defendria la bròtula, l'any que ve, si algú ens vol portar un projecte de bròtula, jo l'apujaré totalment, perquè és un peix que no estem aprofitant i és fantàstic. No, hi ha moltes espècies que, no, que a la peixateria no estem valorant. Però sí, tornant a la pregunta, que una mica me'n vaig molt, per meu, que m'agrada el tema de situació pesquera, m'agrada molt perquè ho he vist molt, i és molt difícil separar el que és el GALP, que l'han creat les cofradies, de la situació pesquera. Perquè al final, si no fos per la situació pesquera, no hauríem de coordinar aquests actors, que a vegades, amb Sitges no, perquè som molt, molt units, però a vegades som competitius, perquè al final, depèn de quines cofradies, fem una mica de competència, i aquí també dels pescadors de la competència sempre està, no? I a l'arribar a fer un entente, per dir-ho, una unió amb altres actors, és perquè realment veiem que ens fa falta fer força. És el moment d'estar units, fer una miqueta força i trobar l'altra gent que ens pugui ajudar. Com, ja et dic, els peixaters, els restaurants, els investigadors, qui promou el turisme perquè els nostres restaurants venguin millor producte i comprin millor i parlin amb uns peixaters i que al final fan un tema identitari, que venir aquí és una experiència conjunta. Tu vens a Sitges i tu el que vols fer, per exemple, és disfrutar d'aquestes platges, disfrutar la cultura de Sitges, disfrutar aquesta ciutat que teniu que és magnífica i menjar com un rei. I estàs en un entorn ideal per menjar com un rei.
I en quin punt esteu per captar tots aquests altres sectors, siguin peixaters, siguin hotelers, siguin xiringuitos, per dir.
És un restaurant perfecte, també.
En quin punt esteu? Diguem, ja heu tirat la canya, ja que estem parlant
estem aquí tirant la
pesca.
Canya, hem vingut aquí, estem ficant la red una miqueta.
D'acord.
No, clar, nosaltres... Com el GALP es va fundar a inicis del 2023, però a nivell operatiu hem pogut començar a dedicar gent i temps, efectes reals, fa molt poc. Nosaltres vam començar, jo personalment, farà cosa de 2 mesos. O sigui, som molt recents al nivell de tenir personal que pot dedicar tot el seu temps. Fins ara, el personal de cofradies anava traient el seu temps com podia. I aquí també, doncs, bueno, Isabel, com que secretària de cofradia de Sitges, és una de les que ha ficat molt d'esforç perquè això estigués aquí endavant. I bueno, a dia d'avui també l'hem fitxat per al GALP, perquè aquest valor que ha demostrat mentre es feia el procés de crear l'associació, aquest valor el necessitem també per tirar això endavant, no? I ara, com tenim un equip que està dedicat, ara quan acabem tots els tràmits, perquè estem en un marisma de tràmits d'aprovar els projectes, que han arribat d'una manera orgànica, perquè ells s'han enterat o han tingut interès, i ens han arribat aquest any 21 projectes que ja haurien d'estar resolts aquesta setmana o la següent, i aquests han vingut sols, però ara hem de buscar els actors. Ara ja, quan tinguem temps de tota aquesta marisma burocràtica, agafem i comencem a buscar la gent que es pot involucrar i els animem a participar i els animem a formar part del GALP, o a aportar projectes.
Que no ja es poden aportar des
ja
de
aportar.
Fa dies.
Sí.
Ja va començar el pla fa dies i ja es poden començar a presentar fins al... No ho sabem ben bé les dates, eh?
Finals de gener,
cap a
em sembla.
Finals de gener, segurament. Rec. I per això també estem aquí, no? Perquè la gent ho conegui,
sí, sí.
Perquè, vull dir, és, creiem que és molt bonic tot el que s'ha presentat fins ara i, sí. que, i això que acabem de començar, i es poden fer coses doncs, que amb fons i tal poden arribar doncs, això, a generar feina i economia blava, que és el que...
Com s'ho han pres els pescadors de Sitges?
Ah, no, molt bé, sí, sí, sí. Estan tots molt contents i jo crec que els de les altres confraries també. Uh-huh. I bé, ells tot el que sigui fer reviure la confraria els hi sembla bé.
Sí. I això d'anar de la mà amb els de Vilanova, amb els de Badalona, amb els de Barcelona, perquè al final és el que abans ens deia l'Eduard, també, evidentment, i és lògic perquè la competència és bona, sempre hi ha una certa competència. A nivell de la costa. Això diguem s'entén que encara que doncs, tu puguis ser competència també has d'anar de la mà per altres qüestions?
Sí, i a més també hem de tenir en compte que no som l'únic Galp, n'hi ha cinc a tot Catalunya i llavors n'hi han que ja fa 10 anys que existeixen més o menys i llavors això també ajuda a que et doni confiança i veure el que ja han estat fent les altres... Els altres galps, hi ha un galp que té 50 i pico projectes aquest any.
Sí, o més, em sembla que han arribat a presentar més de 60.
Exacte.
Sí, sí.
I llavors això, clar, una cosa que ja existeix ja et dona la garantia de que funcionarà. Mm-hmm. I que...
Això dels altres galps, clar, aquí a la costa central sembla que ha costat més constituir-se, però el que ens comentava l'Isabel, en d'altres llocs, ja fa temps que funcionen i entenem que si funcionen és que funcionen bé i per això, diguem, la Generalitat també està una mica al darrere de que es fes això.
Sí, sí, el Departament d'Acció Climàtica, que és qui tenim darrere, és qui ha incentivat i ha donat la situació, no? L'ha facilitat la situació perquè això passés, o sigui, han estat els promotors 100%, o sigui,
d'acord.
No surt només de les cofradies, sinó que es crea un marc legal que permet això i s'incentiva les cofradies a associar-se d'aquesta manera. Els primers galps que va haver, que era el de Terres de l'Ebre i el de Costa Brava, per nosaltres ha estat un exemple perfecte d'èxit. És un exemple d'èxit de com els seus projectes cada cop són millors, com tenen un efecte al territori. Molts dels projectes que ens han arribat aquest any pràcticament eren còpies de projectes de coses que s'ha comprovat allà que funcionaven. O sigui, hem trobat projectes de velers adaptats per gent que amb mobilitat reduïda pugui participar d'esports nàutics, que això és una cosa meravellosa, que aquest any aquests gals els havien premiat per aquest tipus de projecte, perquè apropa ciutadania que abans no podia a l'entorn marí i això valoritza l'entorn. Això valoritza que la ciutadania també, que pot disfrutar d'aquesta part de la seva vida que estava privada abans. Tenim moltes activitats pensades en això, en incloure gent que estava fora dins del que seria pues, el turisme costaner o les activitats nàutiques.
D'acord, és a dir que en el fons hi ha doncs aquest exemple
sí, sí.
que també serà és un bon camí, un bon mirall per saber per on s'ha de tirar i a partir de les experiències dels altres sempre és més fàcil aixecar
sí,
una cosa.
Sí, sí. No vas de zero, saps que a més que tens l'exemple i el contacte d'aquesta gent que tots el personal que tenen els altres galps ha demostrat ser una gent excel·lent, sobradament capaç i que qualsevol consulta que hem tingut com nous ha estat a qui ens hem pogut referir i han funcionat perfectament.
Per tant, tota la costa catalana ara està coberta per galps?
Tota la costa, bueno, estaríem, sí, de nord a sud, estaríem complerts de punta a punta, sí.
I per tant, diguem que l'estratègia en aquest sentit és comuna o conjunta.
Sí. L'únic tema és que el galp està enfocat en una cosa que és estratègies locals.
D'acord.
O sigui, cadascú té les particularitats que el seu territori requereix. Perquè l'objectiu d'això és que aquests fons que arriben estiguin enfocats o validats des d'una part que es valorin localment, que no sigui una estratègia que vingui directament des d'Europa, per exemple, i diuen, mireu, heu de fer això. No, perquè igual això aquí no ens va. Saps? Igual a Sitges no funciona el mateix que Vilanova. A Vilanova no funciona el mateix que Barcelona i a Badalona no funciona el mateix que Sitges. Cadascú té les seves característiques i hem de treballar en localitzar aquestes característiques als sectors propis que poden aportar perquè les coneixen, perquè les han viscut, perquè ja porten anys aportant i que a més d'aportar el territori ens aportin el conjunt de tots els territoris d'aquell gal com a mínim. Però sí que existeix, diguem, un compartir bones pràctiques.
D'acord.
Entre tots els galps.
Crida l'atenció una cosa, jo la pregunto, perquè sí, sí. Clar, evidentment això està compartimentat d'una determinada manera i quan
sí.
l'Eduard arriba en com ho van compartimentar. I em crida l'atenció que Vilanova comparteixi estratègia amb Badalona i Barcelona ja no dic Sitges, perquè evidentment que Sitges i Vilanova han de compartir estratègies, és evident, perquè un està al costat de l'altre, però clar, que Vilanova comparteixi estratègia amb Vilanova amb Barcelona i Badalona, i no, no ho sé, amb Calafell i amb les localitats del nord de Tarragona, que diguem que no deixem de ser Penedès Marítim aquí.
A veure, hi haurien diversos aspectes en
això. A veure.
El primer és que hi ha altres gals ja que cobreixen aquell territori, que ells s'han aliat entre ells, han decidit que ells s'entenien bé i que volien crear aquella franja, o sigui, ells han plantejat la seva proposta de territori, i a més que nosaltres, per exemple, en Barcelona no som tan diferents a nivell, per exemple, de pesca de cofradies. Les nostres cofradies agafen els mateixos tipus de peix, un volum similar, saps, un som una mica més de peix blau, l'altre una mica més de peix blanc, diguem, de tarda, no?, d'arrossegament, però al final les necessitats que tenim són les mateixes. O sigui, tant com territorialment i per afinitat ens podem sentir molt a prop de Sitges o Badalona, perquè ens entenem també molt bé, en Barcelona tenim el mateix prototipus, diguem, som molt similars. O sigui, les coses que funcionen per un pràcticament segurament funcionen per l'altre. Amb les seves petites diferències de territori, perquè home, l'entorn de Barcelona és molt potent, nosaltres tenim un entorn més limitat, però que al final tenim les mateixes necessitats. Llavors, acabem uns actors que tenim coses en comú i que localment tenim similituds i que podem arribar a enteses.
D'acord. On està la seu del GALP de la Costa Central?
La seu ara mateix està a Vilanova.
És a dir que des d'allà es coordinaran aquestes quatre confraries més els altres actors que ja s'estan començant a apuntar,
sí,
oi?
Sí, efectivament.
Qui s'ha apuntat, més o menys?
S'han apuntat associacions culturals, esportives, o sigui, tenim l'Associació Museu del Mar, a Barcelona també Drassanes s'ha afegit, tenim associacions esportives com Llaguts de Pescadors, de la cofradia. Tenim actors de tots els aspectes, peixaters també s'han involucrat, els ajuntaments, estem comptant amb els ajuntaments que han de ser, diguem, algú que ens aporti molt, perquè són els especialistes, no?, en el que seria el coneixement local. O sigui, realment qui porta anys estudiant les necessitats locals coneix tots els actors i ha de ser un punt vertebrador. Tenim de tots els aspectes una mica, el Noda Garraf també, que és una agència de promoció econòmica del nostre territori, molt important. Tindríem actors de molts aspectes
diferents.
D'acord. Ara mateix una vintena, aproximadament.
Una vintena i en creixement. La idea és
sí,
que...
Sí, l'objectiu és créixer molt.
Vagin apuntant-se aquests nous actors. Doncs aquest és el projecte, oi? Entenc que en aquest sentit és un projecte il·lusionant perquè permet també a la confraria de Sitges obrir una miqueta la
perspectiva. Sí, i també podem nosaltres tenir projectes i presentar-los com a confraria... I la idea és l'any que ve fer-ne alguns, sí.
D'acord. La confraria, que bàsicament els vaixells estan a Aiguadols.
Al port d'Aiguadols.
Al port d'Aiguadols.
I la confraria també.
Des d'allà surten i sí, exacte, la confraria també està allà al port d'Aiguadols. Doncs això, començat parlant del Carme.
Sí.
Però més que del Carme, el que també interessava força avui és donar a conèixer aquesta pertinença ja de la confraria de pescadors de Sitges en el GALP, Grup d'Acció Local Pesquera, que s'ha posat en marxa a la Costa Central, unint les confraries de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Badalona i Barcelona, i que doncs, ara està a la cerca d'altres actors que hi vulguin participar de cara a poder doncs, fer projectes, presentar projectes, poder-se acollir a subvencions, oi, per doncs això, amb l'objectiu de desenvolupar aquest concepte a vegades eteri, que també li hem preguntat a l'Eduard, de l'economia blava, una miqueta de què es tracta. N'hem pogut parlar doncs, amb l'Eduard Escolà. Eduard, moltíssimes gràcies.
A tu.
Molta sort doncs, en tirar endavant aquest projecte. Fa dos mesos, no? Diu que...
Fa dos mesos. Estem aterrant una miqueta. Hem aterrat amb temps turbulents perquè ens arribava tota la feina, de cop.
Doncs,
però esperem ara aterrar i buscar.
Esperem en el futur doncs, tornar a conversar amb l'Eduard i que ens pugui explicar quins d'aquests projectes s'han doncs, pogut tirar endavant i una miqueta doncs, quin és aquest futur que tindrà aquest GALP de la Costa Central. I evidentment a la Isabel Vivó, moltíssimes gràcies de nou.
A vosaltres, i convido la gent a que vinguin el dia 16 a la tarda al port d'Aiguadols.
Correcte.
A veure'ns.
A veure la processó de les barques, la tradicional. Quants anys fa que es fa?
No t'ho he preguntat mai. Tota la vida.
S'ha fet tota la vida, doncs ja està. No hi havia el mar i es feia. Doncs això, la processó de la Maio del Carme, que com sempre s'organitza des de la confraria de pescadors de Sitges. Isabel, moltíssimes gràcies també.
A vosaltres.
I molta sort.
Gràcies.